Barcelona és ràdio.
Una vida de ràdio. T'acompanya l'Albert Malla.
Hola, què tal, com esteu? Gràcies per arribar fins aquí. Benvinguts al 115. Gràcies per estar en connexió. Sabeu que a la ràdio de Buenos Aires existeix un programa que es diu L'Hora Catalana? I funciona des de 1928, amb algunes interrupcions, però. Ens ho explicava el març del 2010 Sintoniki des del seu veterà programa L'Altra Ràdio a Ràdio 4.
Parlar de L'Hora Catalana, evidentment, és parlar de la magnífica investigació que va fer un company del nostre programa que malauradament ens va abandonar ja fa uns quants estius, el gran Martí García Ripoll.
Però existeix també un llibre que Martí García Ripoll, amb aquest qui us parla, doncs vam editar, que és La Ràdio en Català a l'Estranger, sèrie documents, Universitat Autònoma, número 80, La Ràdio en Català a l'Estranger, sèrie documents, número 80, Universitat Autònoma de Barcelona, publicat l'any 2007, on d'una manera més extensa Martí García Ripoll recollia allà la investigació que havia fet durant molt de temps pel programa de l'altra ràdio, de Ràdio 4. Doncs trobem ja Manel Gausacs, estaran allà, i el que et permet, a banda de que escoltarem alguns testimonis que formen part d'aquest magnífic documental, és també obtenir alguns fragments sonors d'anys anteriors.
Sí.
El primer que podrem escoltar ens l'ubiques en el temps?
Sí, és exactament del dia 26 d'octubre de l'any 1980. És una gravació que es va fer a Ràdio del Pueblo, és una emissora estatal de l'esquí. Pràcticament totes les emissores d'Argentina en aquells moments eren estatals, un moment molt conflictiu de la història argentina. Doncs feia 4 anys que hi havia hagut un cop d'estat. Estàvem als últims mesos del govern de Jorge Rafael Videla. I bé, aquí si vaig recuperar l'arxiu del senyor Ignasi Almirà, que és la persona que feia aquest programa que feia el programa en aquells temps, doncs em va facilitar aquesta gravació que si volem...
Doncs ubiquem-nos, 26 d'octubre de 1980, programa de L'Hora Catalana a Argentina. Es deia una cosa com ara això.
Vuestro nombre y edad, por favor.
Mi nombre es Guillermo Claudio Mira, soy argentino y tengo 22 años.
El mío, Gerardo Moscovis, soy argentino y tengo 21 años.
Bueno, amigos, estos muchachos llegaron un día hasta L'Hora Catalana buscando discos de Serrat, Lluís Llach y de la Serra, etc., y libros de historia catalana porque están sumamente interesados en todo lo que sea respecto a Cataluña. Guillermo, ¿cómo nace tu interés por Cataluña?
Nació a través de las canciones de Joan Manuel Serrat. Como no entendía catalán, le pedí a un profesor mío, el señor Turrens, que me las tradujera. Él no solo lo hizo, sino que además me infundió el interés por Cataluña. Un poco por los discos de Serrat y un poco por los libros que sobre Cataluña consulté, empecé a darme cuenta que Cataluña existía.
A los catalanes se nos dice separatistas y los judíos españoles. ¿Qué opinan?
Que son etiquetas, generalizaciones vulgares que todo el mundo repite y nadie analiza. Pero ¿por qué darles un sentido peyorativo? En primer lugar, el problema está en saber qué se entiende por separatismo. Si la defensa de una tradición política, económica, cultural y social autónoma les obliga a eso, entonces tendrán que ser separatistas. Pero quisiera saber si puede encontrarse una solución menos radicalizada que salvaguarde la integridad y la individualidad de Cataluña. En cuanto a lo de judíos españoles, es la expresión popular del contraste entre el espiritualismo del resto de España y la mentalidad más concreta y dirigida a los negocios que se les reconoce a ustedes.
Si Cataluña se independizara en forma total de España, ¿les parecería bien o mal?
Creo que la independencia debería ser solo un recurso extremo en el caso de que se viera avasallada la integridad de Cataluña. De otro modo, vería bien la autonomía, siempre que ésta signifique un respeto absoluto por las instituciones, tradiciones, idiomas, en fin, todo el acervo cultural y los valores que representan la catalanidad. No sería justo someter un pueblo con 10 siglos de historia propia.
Recién Gerardo se ha referido a un cantante catalán. ¿Por qué le gusta la canción catalana de Joan Manuel Serrat, Pi de la Serra, Lluís Llach y Ovidi Montllor?
En primer lugar, porque es auténtica. Transmite el sentimiento de un pueblo. En el caso de Serrat, se cumple aquello que decía Cervantes: pinta tu casa y serás universal. Es cierto que su fama la consiguió cantando en castellano, pero sus logros más grandes, lamentablemente desconocidos por la mayoría del público, son canciones escritas en catalán que, en definitiva, reflejan el espíritu de su gente.
¿Se atreverían, muchachos, a decir una frase en catalán?
¿Cómo no? una que está en el monumento a Pau Casals en Montserrat y dice: ¿Cuán se acabará tan llarg caminar per terres estranyes?
Muy bien.
Un fragment radiofònic de l'Hora Catalana del 26 d'octubre de 1980. El conductor del programa, la veu masculina, era el senyor Ignasi Almirall, una de les persones que va conduir una de les etapes llargues d'aquest programa, en concret els anys 70 i principis dels 80. El Manel Gausachs, autor del documental L'Hora Catalana, 65 anys d'emissions catalanes a Buenos Aires, el tema que avui us estem portant en l'altra ràdio, mentre ho escoltava li venia al cap una sèrie de reflexions que es les volies comentar.
Sí, jo vaig seleccionar aquest fragment perquè crec que és molt interessant com s'explicava la catalanitat a l'Argentina.
Anys 80, uns nois de 20 i pico d'anys, 20 i pocs, 21 deien, sí.
Clar, en un context on nosaltres doncs, acabàvem de tenir el primer govern de la Generalitat restaurada, diguem, després de la provisional.
L'Hora Catalana de Buenos Aires ha retornat a l'antena en aquest 7 de març de 2010.
I tot seguit escoltarem fragments enregistrats directament de Buenos Aires, de Radio Cultura.
Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hora Catalana.
Buenas tardes, estamos en La Hora Catalana, el programa del Casal de Cataluña de Buenos Aires.
Hola, hola, muy buenas tardes, 13 horas 35 minutos en la ciudad de Buenos Aires, una cortina de agua, chicas, en la ciudad. Ustedes hace mucho que están preparando esta edición de La Hora Catalana en la producción y yo les cuento, recién llegado, que no se ve de una vereda a la otra. Un día de lluvia terrible, pero muy lindo para estar en su casa y para estar escuchando La Hora Catalana y comunicarse con nosotros. Un agradecimiento muy especial al doctor Carlos Brodersen, que me prometió que si podía iba a estar escuchando y bueno, me hizo algunos chistes sobre los catalanes mientras me daba la anestesia para operarme esta semana, y es un cirujano excelente que no es catalán, pero los catalanes somos muy vivos para dejarnos en las manos de los que realmente saben. Gloria, hay un concurso como el de la otra vez que tuvo un éxito rotundo que me vas a contar esta vez.
Y este domingo es exactamente el mismo premio, y lo que nos tienen que contar es ¿qué quiere decir que una cosa es oli en un llum?
Oli en un llum.
Oli en un llum. ¿Quiere decir que es una cosa anticuada? Uh-huh. ¿O quiere decir que es lo más adecuado?
Qué difícil, ¿eh? A ver si le contestan a Vivi Sánchez al 50319807. Pero podemos pasar entonces a que me cuentes algo sobre la rumba catalana, Viviana.
Sí, mira, hoy vamos a hablar un poquitito de la rumba catalana. Y se dice que la rumba catalana se originó en los años 40 con un gitano flamenco, el Toqui, que tocaba la guitarra y cantaba en las juergas de barrio o en las bodas gitanas. E inventó una forma muy peculiar de tocar la guitarra que combinaba el rasgueo de la percusión con la percusión de la mano sobre la caja de la guitarra, dando como resultado un refuerzo de su base rítmica, lo que luego se conoció con el nombre de el ventilador.
Ajá.
Otros dicen que fue Onclo González quien dio esta forma, esta fórmula mágica, y que se le enseñó a su hijo, el Pescailla, Antonio González, que luego se casó con Lola Flores, y este a Peret, quien acelera los ritmos y se convierte en la primera explosión popular. Con la radio y la televisión, Antonio González y sobre todo Peret son los primeros que alcanzan la fama en los años 60 con la rumba catalana. A finales de los 70, un músico y compositor y poeta muy especial, y además argentino, el Gato Pérez, descubre la rumba catalana en las fiestas de Barrio de Gracia y abre una nueva época. El Gato introduce una nueva forma musical autóctona, popular, y que proporciona una base perfecta para sus poéticas letras. Es muy probable que la rumba no hubiera seguido el mismo rumbo sin la saga de Pérez. Luego, bueno, vinieron los Gypsy King con el bamboleo, luego aparecieron los Manolos, que se hicieron muy famosos durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, y ahora la rumba catalana es absolutamente popular.
Diana, porque tenemos en comunicación directa a Ignacia Almiral, y vamos de una vez por todas a saciar la curiosidad que tenía Viviana de Bulón con respecto a la consulta que nos viene haciendo hace dos semanas sobre la censura del programa Lora Catalana, y nadie mejor que él para poder evacuar esta duda. Ignasi, muy buenas tardes. Pablo Vallés te saluda, y como vos conocés también, Gloria Prats y Vivi Sánchez.
¿Cómo están todos?
Hola, muy bien.
Yo quise hacer un programa dedicado a La Trinca, ese grupo tan famoso que era y que creo que todavía es famoso, ¿no? Y dije, bueno, hablando de ellos y todo, discos, música de ellos. Bueno, lo presenté, y el viernes por la tarde me llaman de la radio que me vaya urgentemente a la radio, que tienen que hablar conmigo. Entonces ellos confundieron que los Juglars sí habían tenido una controversia grande con el gobierno de España. Entonces ellos confundieron los Juglars con La Trinca. Bueno, una vez aclarado, bajo mi palabra de honor, me dejaron hacer el programa, pero tuve que traducir toda la letra de los discos para ver qué es lo que decía la Trinca cuando cantaba, ¿no?
Autorradio Sarandí, todo para el confort de su vehículo. Avenida de Benedetti 3543, Sarandí.
Se fuerza la máquina de noche y de día.
Escoltes Barcelona és ràdio.
Una vida de ràdio.
Al programa del Sintoniqui, l'altra ràdio, a Ràdio 4, hem après moltes coses i també hem recordat moltes d'altres. Per exemple, l'abril del 2009, un dels seus col·laboradors, en Jordi Roura, recordava el mític Radioscop del primer professional que ens va deixar un micro per parlar per la ràdio i posteriorment un espai fix, en Salvador Escamilla.
El dit Ramon Fornós, que aixeca la mà demostrant que només fa el programa amb una mà si vol, el control tècnic, realització de so i Sintoniqui aquí davant del micròfon. No sé per què riu Sorneguer a l'amic Ramon Fornós. El cas és que comencem avui edició del programa donant pas a un dels habituals. Ell és músic, domina l'acordió diatònic, ell és radiofonista, domina els programes de música des del punt de vista radiofònic des de fa molts anys. Una satisfacció, com sempre, tenir les col·laboracions d'en Jordi Roura des de fa ja unes quantes temporades en aquesta edició de nit de l'altra ràdio. Jordi, benvingut, a veure què ens expliques avui.
Hola, Cinto. Doncs, com una vegada més us porto, no sé si se m'acabarà algun dia, però us porto exemples de connexions del món de la ràdio i el món del disc. El món del disc, que ja ho hem dit altres vegades, està en perill i jo veig tan difícil el futur, però vaja, alguna cosa s'inventaran, perquè si s'acaba el món del disc, la música quedarà molt tocada. Tirem enrere i ens en anem als anys 60, mitjans dels anys 60, quan a Ràdio Barcelona, a EAJ1, hi havia un senyor que pilotava el que ell deia l'esquadreta d'èxits, Salvador Escamilla, recentment desaparegut i enyorat. Un home que va promoure la cançó catalana des del seu programa Radioscop i va donar suport a artistes novells. I parlo en primera persona i com a afectat. Els anys 67-68 vaig tenir ocasió d'actuar moltes vegades al seu programa Radioscop i un altre que es deia El celler de la cançó. A més, et tractava bé, tenies un piano, orga, bateria, contrabaix, si feia falta un acompanyament de quatre músics, et pagaven per l'actuació. Era una manera de treballar que, uf, senyora molt. Doncs bé, Salvador Escamilla, l'any 67-68, inicia uns tractes amb una discogràfica barcelonina, comercial, convencional, la Casa Discofont, on ell, veient la força que té en aquells moments la denominada nova cançó catalana, aconsegueix fer un segell que es deia DDC, eren els sigles de Discos Discofont Catalans, on va promoure diversos artistes. Artistes novells, en principi, que sortien del seu programa Radioscop, com el grup 2+1, que va esdevenir alguna cosa així com els Crosby, Stills, Nash & Young a la catalana. Doncs va sortir Manel Josep, el cantant de l'Orquestra Plateria, i a Clua, i el germà Jordi Clua, que va acompanyar molt de temps a Joan Manuel Serrat, i després va estar tocant per Amèrica Llatina. Miquel Cors, l'actor que va començar també com a cantant, Carles Pastor, que era un periodista que cantava cançons també, Jacinta, i també alguna curiositat, feien experiments. Per exemple, van agafar el trio Los Guacamayos, que feien cançó llatina, boleros i rancheres, i els va fer un disc per aquest segell DDC, on cantaven cançons del món, però en català, amb arranjaments de Francesc Borrull excel·lents. Jo crec que aquesta és una bona mostra de la connexió dels experiments de la ràdio d'un gran radiofonista, una fita en el món de la radiodifusió catalana, Salvador Escamilla, i el seu segell discogràfic, que tot s'ha de dir, va tenir una desaparició estranya perquè va entrar una altra marca, Inici, d'això en parlarem un altre dia, a Discofont, amb Raimon, Pi de la Serra i Ovidi Montlló, i va quedar com una mica eclipsat la seva proposta de cançó més lleugera i més ballable. Us poso un exemple d'aquests dels Guacamayos que es van fer dir Són tres per aquella ocasió, per aquell experiment, amb arranjaments de Francesc Borrull i la seva Mademoiselle de París. I fins una altra.
Quan em diu Mademoiselle de París, tothom pensa en la noia que ha vist, la que va pel carrer Rivoli, la modista de cada matí. Petita que és, omple els carrers, com si passés un ferran de roses, en qual olor i la claror deixa quan passa una cançó. Canta l'aire del barri, somies somnis d'amor i alegria, plora amb l'amic que està trist, Mademoiselle de París. Ella tot el que té ho donaria pel ball de l'òpera un dia, poder dansar i feliç, Mademoiselle de París. Vol dansar, vol cantar i les penes d'amor oblidar. Déu, ha estat molt breu, si et pot ser greu, també em fa pena. Torna demà.
L'altra ràdio. A Ràdio 4.
I el 17 de maig del 2009, a RAC1, en el programa La Primera Pedra, amb Jordi Margarit, el Leslie del Sirex comentava que estàvem celebrant els 50 anys del seu conjunt.
Sí, senyor. I ara que dius anys, 50 anys de Sirex, què passa anys aquesta setmana? Què passa? Va, deixa-ho anar, deixa-ho anar.
Ai, ai.
Què passa aquesta setmana?
No, com que no?
Ei!
Dimecres presentem...
Atenció, dimecres, Esca, què presenteu? Què presenteu?
Presentem Esca, el famós pack, que no te l'he portat perquè encara no tinc, que sortirà demà.
Ja era hora.
Matins, ja era hora, i tant. Tenia que sortir a finals d'any, i mira, el temps que una mica més surt ja per Sant Esteve. Sí. Vull dir que el pack, amb dos CDs, 50 cançons dels Sirex per celebrar 50 anys.
Remasteritzades, regravades...
No, i noves. I una hora i mitja amb un DVD explicant històries amb actuacions que han fet amunt i avall, directes també, cosetes boniques, el dia que vam estar amb els Beatles, entrevistes amb el Mer Malla, que ens fa una entrevista molt a cada bé. Un dels Sirex, sí, ell també està molt bolcat amb aquesta història.
Sí, senyor.
I aleshores, jo estic molt content perquè hi ha un senyor que es diu Toni Miró que ens ve a padrinar.
Hombre, el modisto.
Sí, bueno, sí, però és que el modisto, el per què fa il·lusió poder-ho dir i que sigui el modisto que ens apadrini, perquè el modisto és un gran guitarra.
Què dius?
Un gran músic.
Molt bé.
Havia estat mantens amb un conjunt a l'època. I tot això, el que dèiem de la motxilla, ens que ens en recordem, doncs anem a tocar a les portes d'aquella gent que estimem perquè estimen la música.
It's a god awful small
Toni, estàs aquí? Pues mira, aquí el David Bobby supera la conya cantant Vida Mart.
Escoltes Una Vida de Ràdio, Albert Malla.
Anem ara al gener del 2009, quan José Ramón Pardo i Pepa Fernández recordaven alguns gazapos de ràdio amb el so original, des de No és un dia qualquiera a Ràdio Nacional.
Toda la familia entera de No es un día cualquiera, os queremos desear una feliz, muy feliz Navidad. Ya gasta.
Pues sí, a gastar, porque ahora además las rebajas invitan a ello. José Ramón, vamos a lo tuyo.
Buenos días, Pepa.
Vamos a lo tuyo, pero antes,
sí, vamos
antes de ir a lo tuyo.
A mi pasado.
Sí, vamos a ir a tu pasado, porque el otro día me reenviaste un mensaje a través del correo electrónico.
Te me había enviado un viejo... Bueno,
un viejo oyente tuyo, porque era oyente...
Ahora escuchante.
Ahora escuchante. De cuando estabas en Onda Cero, ¿es posible?
No, yo creo que eso era de Radio Voz, me parece. Que era de
yo
Radio
creo que
Voz.
Era Onda Cero, ¿eh?
Sí. Sí, puede ser.
Onda Cero,
es que ese
sí.
programa lo he hecho yo en 7 emisoras distintas.
Bueno, un clásico. Uno de tus pasados...
Claro, mejor, dos que...
Episodios de tu pasado.
Era la historia, el programa siempre se ha llamado igual, todos los gatos son pardos. Estaba allí metido y me llamó una oyente, eran oyentes entonces, para pedir una canción...
Y esa era oyente, definitivamente, por lo que pasó
era
después,
oyente.
¿Eh?
Todo lo que le pasó fue que ella recibía la señal, ella estaba, me parece que en Mérida.
Sí, en Mérida.
Recibía la señal con un pequeño retraso, por eso de los satélites, la subida y bajada de satélite. Entonces tenía la radio puesta, ella hablaba y oía a otra persona antes. o después. Y entonces se volvía loca y me volvió loca.
Bueno, ¿qué te parece? Vamos a escucharlo. Sí, es que es muy divertido.
Cuatro minutos.
Son historias, que cosas que suceden en la radio y que a nosotros nos encanta recordar, porque al final nos reímos muchísimo con ellas.
Una advertencia. Esta victoria no tiene nada que ver con la nuestra, ¿eh?
No. Es otra victoria. Ahí está.
Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por favor, baja la radio. Ya está bajada. Buenas tardes. No, tienes que bajar más la radio. ¿Victoria?
Vale, buenas tardes.
La sigues teniendo, te sigo oyendo varias veces.
¿Pero?
Apágala. Apágala.
Oiga.
Sí, dígame. ¿Victoria?
Hola.
Si no bajas la radio no podemos...
¿Hay otra ahí?
¿Hay otra radio?
¿Hay otra y se llamará igual que yo?
¿Pero cómo se va a llamar igual?
Sí.
No, yo te digo a ti dos veces. Tú tienes, vamos a hacer una pregunta. ¿Tienes una radio cerca?
Pues, ¿está hablando ella?
¿Eres tú la que está hablando?
No sé.
Pero no puedes quitar la radio.
No puede ser, porque mira, está hablando con ella. Le vamos a hablar con Victoria y yo digo, dígame.
¿Tú cómo te llamas?
Yo, Victoria.
Victoria. ¿Y la que se oye por la radio quién es?
¿Eh?
¿Quién es a la que se oye por la radio?
Pues no sé. Se llamará Victoria esa también.
¿La radio de quién es? ¿Es tuya o de la otra Victoria?
¿La radio mía?
Pues apágala, por favor. Apágala, un momento, apágala. Venga.
¿Apago el...?
Sí, apaga la radio, el teléfono no, apaga la radio. Venga. A ver, Victoria.
Dígame.
Esto es otra cosa, ya no está la otra Victoria, se nos ha escapado la otra Victoria. Éramos nosotros mismos que sonábamos otra vez por la radio.
A ver.
A la apagada.
¿Está diciendo que apague la radio?
Ya está apagada.
¿Y yo estoy apagada, tengo apagada la radio ahora mismo?
Claro, por eso ahora se nos oye bien.
¿Entonces qué hago ahora?
No sé, ¿para qué me llamas?
¿Eh?
¿Para qué has llamado?
Yo llamo para una canción.
Pues eso, pues pídela.
A ver,
¿así
se pone Ramón, no?
Yo soy José Ramón, soy yo. ¿De dónde llamas, Victoria?
Ah, dígame, mire usted.
¿De dónde llamas?
Yo tenía puesta la radio, pero salió otra señora y digo, se llamará igual que yo. Sí. Y yo no estaba contestando a usted.
Victoria,
usted,
perdona,
no me escuchaba.
Un segundo, Victoria. ¿De dónde llamas?
Yo llamo desde Mérida.
Desde Mérida, en
la provincia de Badajoz.
Sí, en Extremadura, la capital de Extremadura.
Sí.
Y entonces, ¿eso que me cuentas es en serio o es que te quieres burlar de mí?
No, por Dios.
Es que la otra Victoria eras tú. Que
es que estaba hablando otra señora.
Bueno, si tú dices eso.
Sí, te voy a hablar con Victoria.
Sí, eso lo he dicho.
Y estaba diciendo que apagara la radio.
Claro.
Pero claro, yo creí que era la otra, por eso no, yo no me burlo de nada.
Venga, no. Oye, vamos a quedar como amigos. Pídeme la canción.
Yo quiero una canción de Antoñito Peñuela.
Antoñito Peñuela, ¿y se llama la canción?
No pidas cariño que yo no lo siento.
No pidas cariño que yo no lo siento.
¿Sabe usted cuál es?
No, pero la buscaremos. No pidas cariño.
No pidas cariño, que yo no lo siento.
¿La puedes cantar un poco, a ver si la reconozco?
Es que no sé si atinaré.
Bueno.
No pidas cariño, que yo no lo siento. No pidas serrano, que llore por ti. No pidas que jure en el juramento. Pero estoy segura, no quiero mentir.
Bueno, cantaba muchísimo mejor de lo que oía.
Sí, bueno,
pobrecilla Victoria.
Ese es el problema del desfase por
qué gracia,
culpa de...
Qué gracia. Pues si hay otra, satélites. Victoria, pues yo quiero hablar con Ramón. José sí. María, qué divertido, ¿no?
Pues, hombre, yo creo que este es cuando hacía programas de humor, ¿no?
No. No, porque es que en la radio siempre han pasado cosas de esas, ¿verdad?
Yo siempre he hecho programas de humor. Hay una escena de mi compañero Carlos Fumares.
Sí.
Con el doctor Pérez León, que querían vender un producto,
sí.
Un producto llamado Fibergran, que se vende en herbolarios y cosas de estas, que a mí me parece lo más divertido. No hay ningún humorista.
Oye, ¿lo ponemos o qué?
Vamos a ponerlo.
Lo ponemos, pero... venga, nos cargamos un rato de tu sección, pero
venga,
todo sea por recordar buenos momentos en la radio.
Pues nada, ya lo sabe. Deje de comer.
Solamente eso.
Eso, y tomar el Fibergran.
Eso solo.
¿Y eso qué hace eso?
¿Eso qué hace? Quitarle
el gran. Le hincha...
¿Cómo se llama?
Fibergran.
Fibergran.
¿Cómo me voy a repetir?
Cibergran.
Cibergal.
Gran.
Es así.
Cibergran.
Cibergal.
Gran. Grande, pero sin el D. Mire, por un lado, fi.
Sí. Fi. Sí. Sí.
Sí. No, cállese. Yo se lo digo.
A ver.
La F con la I. ¿Cómo suena? La F con la I.
Sí.
Fi. Ya tiene fi. Déjelo ahí.
Sí, li.
No, cállese.
A ver.
F con la I.
Sí.
Cállese ahora, tiene ya fría ahí. Ahora, ver, la B con la E y la R. Ver.
A ver. Ver.
No, Lee, no. Vamos a empezar otra vez.
A ver.
Corre todo, cállese.
Sí.
La F con la I.
Sí.
Sí, cállese, deje ahí sí.
Sí.
Ahora vamos a continuación. Ver de mirar. Ver, a ver, diga ver.
Ver.
Ver de mirar, ver.
Ver de mirar.
No.
No, 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 no lo puedo coger.
Vamos a ver, empezamos otra vez.
A ver. Oh.
La F con la I.
Sí.
Sí. La B con la E.
B.
B. Fibre. Y si le ponemos una R, ¿cómo suena? Fiber.
Fibrel.
¡No! La R detrás de la E. Fiber.
Fiber.
Fiber. ¿Ya tiene fiber?
Fiber.
Fiber. La tiene fiber. Déjelo ahí quieto.
Sí.
Y ahora, una cosa muy grande, quitándole el de gran.
Gran.
No. De grande, gran.
Le gran.
¡No! ¡Le no! La G con la R y, con... y la A, ¿cómo suena?
Ja.
No, ja sería con J. Tenemos fiber.
Sí, sí.
Tenemos fiber, ¿no?
Sí.
Sí, olvídese y déjelo ahí.
Así.
Y ahora, ¿usted conoce la palabra grande?
Grande.
¿Conoce la palabra grande? Ese tío es muy grande. Esa langosta es muy grande. Esas cosas son muy grandes. Grande, ¿conoce grande?
Sí.
Vale, quítele la D y la E. ¿Qué queda?
Pues no lo sé.
Si le quita la D y la E a grande,
pobrecilla,
¿qué queda?
Pues no lo sé.
No sabe, quedará gran, gran.
Fili gran.
No, la línea, ¿de dónde saca la L? No,
por favor.
Pobre.
Pues no hay forma de poderlo coger, ¿eh?
Pero vamos a ver, usted ha cogido la palabra grande, ¿no?
Sí. Fili gran.
Quítale solo grande.
Feeling grand.
No.
Pues no,
usted
no
tenía,
no, no,
usted tenía fiber por un lado. Ya tenía fiber.
Fibre.
No, fiber, no, fiber.
Fiber.
Tenía fiber y ahora gran.
Gran.
Fiber gran.
Feeling gran.
Pero ¿de dónde saca la L?
Fiber. Por favor.
Manda, caray.
A ver si lo coge mi marido. Porque yo no soy posible.
Bueno,
ya, ¿cómo es, hombre?
Fiber gran.
Gran.
File.
No, le, no, ver.
Ver.
Fili.
No, le, no, fi. Fi.
Esas son letras extranjeras.
La F es extranjera. Claro, y la I y la B son letras extranjeras. Mire, las letras son universales, no extranjeras.
Claro, pues vos decís.
Vamos a ver, letra por letra.
Estas son extranjeras, ¿o qué son?
Pero ¿cómo van a ser extranjeras? No es ruso. Vamos a ver, ¿conoce usted la letra F?
Sí.
Escriba y F.
A ver, respondí.
Escriba una letra F.
F.
F. Ahora una I.
I.
Una B.
B.
Una E.
E.
Una R.
Una R.
Una G.
Una G.
Una R.
Una R.
Una A.
Una A.
Una N.
Una M.
N.
N.
Y ya está.
M o N.
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 Y ya está.
Bueno, pues solamente es eso.
Solamente es eso, dice. Pues menos mal que no era más. Pero oye, yo me pongo de parte de la oyente.
Yo también.
Porque estaba la pobre mujer muerta de miedo. Es que está Carlos Pumares ahí pegándote un broncón y te pones muy nervioso.
Pero además, desde el principio, yo tengo una versión un poco más larga, porque luego sigue y le pide que diga otra cosa ya.
Bueno, claro, yo creo que esto lo pagaron los de Fibergran, que no sé quiénes son, no tengo el placer de conocerles, pero menuda publicidad.
Sí, sí, porque
esto se ha oído, se ha reoído, en fin. Es famosísimo en la historia de los desastres radiofónicos.
Es una maravilla. Esto lo hacen a propósito los humoristas y no sale.
Ya te digo.
Vamos a pasárselo a Flo, que lo haga con Josema.
Sí. A ver cómo le sale.
Escoltas una vida de radio.
Quan el programa musical Revival Hasta Luego Cocodrilo portava 4 anys en antena a través de la cadena COPE al novembre de 1997 i després d'haver realitzat diverses festes puntuals a locals emblemàtics de Barcelona com el Salón Cibeles o la Paloma i també en algun punt de Catalunya com per exemple, recordo, a Manresa, a petició de molts dels nostres oients, a Barcelona vam inaugurar la discoteca Cocodrilo Club com a punt estable de trobada dels nostres oients on poder escoltar i ballar la música que més els hi agradava a la generació dels anys 60, 70, 80. I, a més, vam apostar per la música en directe a totes les sessions, que aquesta era la idea més arriscada perquè els pressupostos quadressin. Vam recuperar totes les bandes històriques dels anys 60 i 70, algunes de les quals ja feia molt temps que no s'hi dedicaven, com Los Salvajes, Los Mustang, Fórmula 5, Los Diablos, Los Rebeldes, Llorenç Santa Maria, Karina, Miki, Los Ángeles o el Sirex.
Este sábado 20 por la noche, vente al Cocodrilo Club. Estarán en concierto los Sirex.
Venga, niña, vamos, que ya nos esperan. Quiero divertirme y gozar con mis amigos.
Los Sirex en directo este sábado noche en el Cocodrilo Club, la Disco Revival, para bailar los grandes éxitos de los años 60, 70 y 80 con el ambiente más divertido. Cocodrilo Club siempre es una fiesta. Te gustará. Es un local único en Cataluña. En Gran Vía, Carlos III, 97, frente al Corte Inglés Diagonal. Cocodrilo Club. La banda sonora de tu vida. Selección musical Albert Malla.
I des dels inicis del Cocodril, l'octubre del 93, vam comptar amb veus d'autèntic luxe per adornar el nostre programa. Veus com la del mestre Josep Maria Bax.
Hasta luego, Cocodrilo. Es un programa realizado por Albert Malla, a la COPE.
Constantino Romero.
Os recordamos que en noviembre celebramos doble aniversario. 7 años en antena de Hasta luego, Cocodrilo. Y 2 años de Cocodrilo Club. En noviembre, doble aniversario. Os esperamos.
També des de Madrid, Elías Rodríguez, o des de Barcelona, Salvador Vives, i cantant el company de doblatge Ernesto Castaño.
Los discos que perdiste. Aquellas canciones ya olvidadas. Los temas que se te escaparon. La música de tu vida en Hasta luego, Cocodrilo. Hasta luego, Cocodrilo. Todos los sábados al mediodía de 1 a 2:30 compartiendo el aperitivo. Y también el desayuno de los domingos, de 9 a 11:30 de la mañana, en COPE Barcelona, 102 FM.
Hasta luego, Cocodrilo. En la COPE suena ya.
Hasta luego, Cocodrilo. Un programa de Albert Malla en la COPE.
Vengan todos, que Albert Malla tiene mucho que contar.
A partir de l'any 2000, el programa es va catalanitzar a través d'Ona Catalana i es va passar a dir Cocodril Club. Escoltem tot seguit un fragment de l'època que es va emetre les matinades de 4 a 5 diàriament a les emissores d'Onda Rambla, Cadena.Radio. Corria el febrer del 2010.
Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Què tal, cocodrolos? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio.
Sandy Show, divendres passat, 63 anys, i ja que ella és anglesa, és un bon moment per llegir el correu electrònic que ens ha enviat l'amic David Vignolo des d'Anglaterra. Ja sabeu que ell és un dels més joves oïdors, però ja veterà d'aquest programa. És el peliculero David Vignolo, és el que es va atrevir per primera vegada a demanar-me quines eren les meves 3 cançons preferides, i a mi això em va fer molta gràcia, perquè és el que jo sempre pregunto als nostres convidats, no? I fa algun temps, poc abans de Nadal, ens va comunicar que s'acomiadava de nosaltres perquè anava per feina i per perfeccionar l'idioma a viure a Anglaterra. Jo li vaig demanar, com que sóc una mica antic amb algunes coses, que ens enviés una postaleta i ho va fer, però una postal per correu tradicional, amb segell i tal. I ara em diu, què tal Albert, saps? Fa uns mesos, quan algú em preguntava a què em dedicava, jo resignadament contestava robant uns versos a Mario Benedetti, que era un tipo que hace números y le saca verdades. Ara, avui mateix, sóc un sandwich artist a una terra que no és la meva, barallant-me amb un idioma que em costa horrors, però sentint-me molt bé. Cada nit, tocant mitjanit, després de treballar un fast food, haig de caminar 20 minutets cap a casa, però és meravellós, una passejada per llargs carrers solitaris, freds i foscos, i t'escolto gravat a l'MP3. No té preu escoltar-te, i no només per les bones cançons que punxes, sinó per les coses que expliques, per anomenar a Plató i a Lord Byron, per relatar històries d'altres cocodrils, per explicar anècdotes de l'American Pie o de Desayuno con Diamantes. Com segur que sospites, estic enamorat d'Audrey Hepburn. Oh, que maca que estava a xerada. Sí, nen, sí. Diu, sobre Moon River, vas dir una vegada que és una meravellosa oda a la tristesa. Això em recorda una cosa que va escriure Albert Camus, que diu, nuestros minutos de felicidad son a veces aquellos en los que el sentimiento de estar abandonados nos colma y nos eleva a una tristeza sin fin. No sé si això és una altra definició de melancolia, però penso que és una bona reflexió. A mi també m'agrada, deixa'm que la repeteixi. És d'Albert Camus, diu, nuestros minutos de felicidad son a veces aquellos en los que el sentimiento de estar abandonados nos colma y nos eleva a una tristeza sin fin. M'agrada. Sí, m'agrada molt. Avui et demano, diu en David Vinyolo, una cançó que només té un parell d'anys, però és una oda a l'optimisme, i els cocodrils més cinèfils identificaran un arc de Sant Martí entre línies. Es tracta del grup Mago de Oz i la cançó Hoy te toca ser feliz. Moltíssimes gràcies per tot i una abraçada. Jo també te l'envio. Gràcies per preocupar-te d'enregistrar el programa, d'escoltar-lo després en el teu MP3 a través d'internet des d'Anglaterra. I aprofito la vinentesa també per demanar a tots aquells que ens escolten lluny de Catalunya que ens ho facin saber, que ens fa una il·lusió especial rebre notícies vostres.
Tú puedes volar y que todo lo consigas. en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de hoy, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz. Y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento, porque hoy tú vas a sonreír, hoy te toca ser feliz.
Que bonito, que bé que has estat novament, David Vinyolo, com sempre, amb aquesta proposta. És igual que sigui un disc relativament nou, que només tingui 2 anys, ens ha encantat. Hoy te toca ser feliz, de Mago Lioz, que hem enviat directament cap a Anglaterra, des d'on s'escolta l'amic David Vinyolo. I com que a mi, jo sóc de l'escola antiga, em van ensenyar que la ràdio, sempre que es pugui, queda bé lligar les coses. Això m'ho van dir poc després de la primera classe i de la primera frase. Habla para que te vean. És d'aquelles que no s'obliden. Doncs ja que en David ens ha proposat aquesta Hoy te toca ser feliz, ara li toca el torn al correu electrònic de l'Enric de Sant Mateu i Castell, que té
Punto Radio.
Barcelona és ràdio.
Escoltes una vida de ràdio. Albert Malla.
Potser ens has descobert com per casualitat tot passejar per el dial. Passa, passa. Molt benvingut i tant de bo que aquí t'hi trobis molt a gust. Aquest és un programa singular, no ens consta que ningú hagi fet res semblant, que es diu Una vida de ràdio. El vam començar a gravar com un programa personal, com un programa privat, la Setmana Santa del 1983. En diverses ocasions puntuals el vam anar posant al dia per allò de conservar la memòria sonora històrica. Amb les noves tecnologies, amb l'arribada de l'MP3, va ser molt més fàcil fer còpies perquè alguns companys de professió, perquè alguns amics l'escoltessin i m'animessin a fer-lo públic el 2016. Ara us parlo des del maig del 2017 i estem ja al capítol 115. Tots són de 80 minuts. Aquí tens una segona oportunitat. Si això t'agrada, si ets un enamorat de la ràdio, pots escoltar des del primer capítol a través d'internet. Estan tots allotjats al quiosc d'àudios ivox.com. Ivox s'escriu amb V, dues O's i acaba amb X. A ivox.com, a buscar, poses Una vida de ràdio i et sortiran tots els programes emesos per escoltar en diferit íntegrament o per fragments, per col·leccionar, per regalar, per enviar. Hi ha moltes emissores d'FM que ja l'estan emetent en diferents dies i horaris, però a través d'internet sempre podràs recuperar els podcasts d'aquesta història tan singular sobre la ràdio que he fet i la ràdio que he escoltat. Per exemple, el 2012, l'Enric Calpena, a Catalunya Ràdio, li dedicava un interessant i divertit programa a El Molino de Barcelona.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A inicis del segle XX, el paral·lel de Barcelona vivia una mena de revolta urbanística. L'amplada reservada a l'avinguda de 50 metres havia posat en peu de guerra els propietaris que, en lloc d'aixecar edificis, construïen petites barraques de fusta destinades a fer de cafès, teatres i sales de festes. En aquest improvisat eix de l'espectacle, cap al 1899, es va obrir la Pajarera Catalana, el local que al cap dels anys es convertiria en El Molino. Des del començament, la música i les varietats van atreure el públic al local.
A la Pajarera catalana s'hi alternaven concerts de música de cambra amb sarsueles i espectacles de varietats. Amb els anys, derivaria cap a la mena de revistes que buscaven els assidus a la Barcelona canalla, de les Rambles cap al port. El desembre de 1908, sota la influència francesada de l'època, el local passa a dir-se Petit Moulin Rouge, més tard Petit Palais i després ja es diria el Molino. L'any 39, les disposicions franquistes d'espanyolitzar tots els noms estrangers li atorguen el nom definitiu de Molino, fugint com és natural de l'adjectiu rojo. Molino rojo no lligava. L'emblemàtic molí amb aspes de la façana s'havia instal·lat 10 anys abans. Mentre altres locals del Paral·lel anaven tancant, el Molino es va mantenir com a Palacio de las Variedades, fent bandera d'un cert anacronisme orgullós de si mateix. Els senyals d'identitat del Café Concert de Gada Europa es van mantenir inalterables. Els anuncis gairebé taurins prometent 40 bellíssimes artistes, 40, les dimensions reduïdes, l'atmosfera càlida i espessa, la proximitat a l'espectador, el petit pupitre subjectat darrere les butaques per deixar-hi les begudes, etc, etc. A l'escenari de 5 per 3 metres i mig s'hi van encabir vedets i humoristes de tota mena, amb més o menys qualitats artístiques, però sempre amb un gran entusiasme i professionalitat. Des d'una de les primeres vedets, la Bella Nena, a Merche Mar o Alemanya, passant per la Bella Dorita, Carmen Amaya, Johnson o Mari Mistral. Doncs avui ens acompanya una persona que coneix perfectament el tema, entre altres coses, però potser no la més important, perquè és autor d'un llibre que tot just acaba de sortir, El Molino, un segle d'història. Tenim el periodista Lluís Permanyer, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'Enguàrdia amb nosaltres. Quina és la primera experiència al Molino? Perquè això hem d'anar ja gairebé a l'experiència personal.
Ho tenia 15 anys jo.
Coi?
Em vaig posar els primers pantalons llargs i els companys d'estiu, que era una colla en la que jo era el nano i els altres em portaven com a mínim 3 o 4 anys, doncs van decidir que havíem d'anar una tarda al Molino i vam anar. Però abans l'experiència havia estat anterior, que ve d'aquí, que m'agrada recordar-la una mica. Estàvem estiuejant a Sant Feliu de Codines amb tota aquesta colla i els ganàpies van dir: anem a veure les putes a Granollers. Van agafar els cotxes, jo també m'hi vaig enquivir i vam anar a una casa que estava a fora, aïllada, i que es veu que en el pis de dalt era on la gent que s'ocupava doncs anava a dalt, i a baix hi havia com una mena de bar servit per una dona que jo ara recordo com una mena de personatge felinià. Llavors vam arribar tots i va començar a preguntar a cada un què volia prendre, i tots van anar demanant, i jo em vaig quedar l'últim i encara anava amb pantalons curts. I llavors em va mirar de dalt a baix i em va dir: i tu, pinzellet, què vols prendre? Des de llavors, aquella colla de ganàpies em recorden el pinzellet. Doncs bé, em vaig posar els pantalons llargs i amb alguns d'aquests vam anar al Molino. Vaig quedar seduït. Per què? Perquè ja de petit els meus pares m'hi portaven, que em portaven al Paral·lel a veure els vienesos, que era un tipus de revista amable i familiar que podia anar-hi tothom. Sí. Jo duria tenir doncs 6 o 7 anys quan ja acompanyava els meus pares a veure el Gustavo Re,
el Fran Johan,
Alerta Franca, etc. I llavors doncs sempre aquest món de l'espectacle m'ha interessat molt, i també m'ha interessat l'espectacle de ciutadà que hi havia allà al Paral·lel, com també m'agradava el de la Rambla.
Doncs parlem ara ja, després de l'experiència personal, anem al general del Molino. Quan arrenca el Molino? Em comentava això, la Pajarera catalana, sí, però això és un nom ben estrany.
Sí, però hi ha una fase prèvia, que és que allà hi havia hagut un cafè, que ningú sabia que hi havia hagut un cafè, que era la Tranquil·litat Republicana, i això ho he trobat en l'arxiu.
Sí. El tipus d'espectacle que s'hi mostrava ja era similar al que recordem?
Sí, es feia unes actuacions d'aquestes a la primera part, que eren un parell de números i anaven desfilant les actrius, i després potser podia haver-hi alguna petita revisteta amb uns títols com Si la mama ve que vingui, o això s'ha de veure escrit per veure quin és el joc de paraules, o Los huevos de Don Froilán i coses d'aquestes. Això estem parlant doncs dels anys 20. El que passa que en aquella època el Paral·lel era un eix d'una llibertat extraordinària, i m'explicava el Segarra i el Joan Oliver que era molt més...
El Segarra pare.
Sí, molt més, perquè ell va estar de corresponsal del Sol el 21 a Berlín, i em deia que era molt més un espai de llibertat aquí el Paral·lel amb el no integral que no pas a París, Hamburg i a Berlín.
realment un canvi... Però és curiós que aquella societat, que en altres aspectes era tan carrinclona, recordem això, Primo de Rivera estava al caure i era un moment...
Bueno, el moment de la dictadura és diferent, eh? Perquè aleshores intervé la censura.
Sí, però estava al caure, diguéssim. Sí. Ja des del principi, des dels anys 10, ja hi havia aquesta combinació de varietats en prendre alguna cosa, o si sopava, o era un cafè obert
no,
tot el dia...
No, sempre era de prendre alguna cosa, eh? Era lo típic d'aquest tipus de locals, eh?
I que la gent pagava la consumició i li regalaven, per entendre'ns, un espectacle, o entrava l'espectacle i entrava la consumició? Com,
no,
funcionava?
No, ja entraves i aleshores l'espectacle ja funcionava. És com si anessis al teatre, hi havia com una mena de respatller i en allà posaven la consumició i pagaves després al cambrer, que el preu de la consumició no era el de la consumició, sinó el de l'entrada.
El preu més elevat que cobria tot.
El de l'entrada inclosa, sí. Mm. Quan va tenir èxit va ser finals dels 50, començaments dels 60, quan en ser l'únic s'hi organitzaven grans cues i era un èxit espectacular, i aleshores tota la gent estrangera que venia per aquí bons desfilaven per allà, hi anava el Dalí, el Xavier Cugat, el Michel Piccoli, el Fellini. Hi ha una anècdota molt bonica del Fellini, que el director de cinema Jordi Grau el va voler convidar aquí amb la Julieta Messina per demostrar-li que Barcelona estava ple de racons fellinians. Li va fer un itinerari que després es va recollir en llibre i va ser publicat. I, evidentment, el va portar en el Molino. I quan estaven en una llotja, al cap d'una estona, en la llotja del davant, apareix un nuvi amb una núvia vestida de nuvi. Aleshores el Fellini gira el Jordi Grau amb cara una mica seriosa i diu: per què m'has muntat això? Diu: jo no he muntat res. Diu: sí, diu, això d'aquí davant m'ho has muntat perquè venia jo. Diu: no. Diu: com que no? Diu: no. Diu: són gent, no són els únics, que com que han estat tan feliços mentre festejaven, després de casar-se i abans d'anar a passar la nit a l'hotel o allà on pertoqui, volen venir aquí vestits i no són els únics. Diu: va, m'estàs enredant, no s'ho va voler creure. Però era un espectacle, un lloc en el que hi havia aquesta cosa familiar i de sentimentalisme pel local, i això es veia que era un lloc que...
I de complicitat. Exacte, jo crec que també molt de complicitat, sí, amb l'espectador, perquè exacte, veien gent gran o gent jove o un matrimoni clàssic i tradicional, o bé les primeres files, homes més aviat grans i molt, molt boiers, i a tothom, els personatges de l'època, els hi donaven, els feien entrar a l'espectacle.
Sí, sí.
Doncs, si us sembla, podríem sentir una típica cançó del Molino, La Pulga, que interpretava l'Àfrica Ríos. Aquest és un clàssic de les varietats, que de fet havia estat popularitzat a l'Arnau, per la vella Chelito. Però, realment, La Pulga es va interpretar al Molino com a tants i altres locals de l'època.
Pues tengo una pulga que me ha despertado. La Marte nerviosa miré muy deprisa y a mí me parece que está en la camisa. La he visto aquí dentro cuando me picó y al ir a cogerla, la pulga saltó. ¿Dónde se habrá metido la condenada? Porque por más que miro no veo nada. Por fin me parece...
M'ho imagino. Ja amb això, sí, m'ho imagino. Sí, la recerca de la puça, etcètera, etcètera.
Sí, hi ha una anècdota divertida al voltant d'això, que és que el Xammà estava de vacances i va venir aquí, i aleshores li van dir si volia formar part d'un jurat, com que hi ha una persona molt coneguda als anys 30, per elegir Miss Paral·lel. i va dir, sí, sí, ja formaré part del jurat. I quan va acabar la desfilada de senyoretes davant d'ell, el xamà es va aixecar i va dir, senyoretes, senyorites, el jurado se vende. I en el jurat hi havia la vella Chelito, i aleshores es va enfadar, però usted se ha creído, es un descarado. Diu, senyora, usted se gana mucho dinero buscándose la pulga. Yo, que no puedo, me tengo que ganar la vida con estas cosas. Anava així, això,
sí, ja ho veig.
Ara, en aquestes cançons, que aquesta és de l'època del cupler, lo important era no tant la lletra com els silencis. Perquè en els silencis era quan permeties que volés la imaginació a causa de la lletra que tu havies dit. I una de les que cantava la Villadorita era «Me gusta la mer, la merleo verón». Doncs anava així, això.
Esclar, després del lament tothom s'hi posava, s'hi abraonava, diguéssim.
Ara bé, aquestes lletres eren fetes amb tota la malícia per evitar la censura. I
clar,
tota
perquè,
la intencionalitat...
Perquè el censor suposo que el llegia, i ho llegia, me gusta la merle o verón...
I tota la intencionalitat era amb l'èmfasi en què es feia amb certes paraules i en el moment en què tu feies l'aturada, i en aquell buit era quan la gent s'esverava,
Per això plena guerra, per tant,
l'any 38. Sí, bueno, és que hi ha gent que es pensa que no funcionava res, funcionava gairebé tot, els cinemes, sí, els teatres, i els prostíbuls oberts, amb un rètol, aquesta és la novetat, que deia, respeta-la, és tu companyera.
Però la resta era exactament
igual. Però funcionava igual, i el Met Miravitlles em va explicar una anècdota que un dia va portar tot de periodistes estrangers i van dir, bueno, i els prostíbuls què? Diu, jo els vaig portar amb un prostíbul. Aleshores, en allà, en comptes d'aquest rètol, o potser a més d'aquest rètol, deia, les treballadores d'aquest local donen el 10% al consomol, i ells van dir, què és això? Diu, no sé, deu ser algo per les enfermetats infeccioses. Diu, jo a aquella època no sabia que era el consomol. Bueno, el consomol era la joventut comunista.
Sí. El suport que van donar a totes les joventuts, diguem, comunista, en aquest cas, sí.
Està bé.
La Unió Soviètica, sí.
Arriba el final de la guerra, l'entrada dels franquistes, el Molino no ho devia passar bé, m'imagino, no?
Bé,
un lloc tan lliure...
No, el que passa és que era el mateix problema de tots, i aleshores hi ha una reconversió, però la reconversió en aquest cas és el nom del local, que és el governador que hi havia llavors, que el Wenceslao González Oliveros, un catedràtic de dret natural, que a més era un feixista de l'Iran i que aplica d'una manera gairebé al límit de la tonteria un decret d'àmbit nacional que era que prohibia que hi haguessin rètols estrangers. El que passa és que aquí es va portar amb uns límits grotescs i, com dèieu abans, doncs van considerar que posar el Molino Rojo podia portar problemes, aleshores van posar el Molino Tucur. Però, per exemple, hi havia un bar al costat de casa meva que es deia Chic Bar, que és aquesta paraula francesa que vol dir que té una certa encant, classe, sí. Malícia, encant. I aleshores aquest no va voler canviar el rètol i va afegir una O. Chico Bar.
Home, em sembla que era aquesta època quan el conyac, per exemple, s'intenta dir-li brandinyac, que són noves paraules, allò, teòricament, més espanyoles que les anteriors.
És quan es popularitza, perquè la gent ho sàpiga, la paraula restaurante.
Ah, esclar, afegir-la.
Sí, sempre és restaurante. Ben espanyola.
I un altre absurd és el cine Fregoli, que Fregoli era de l'Itàlia feixista i en canvi consideren que és un nom estranger, que és absurd.
I li treuen el nom.
I li treuen i posen Cervantes. Al passeig de Sant Joan, cantonada de Diputació.
Aleshores, quan tornen a obrir, perquè suposo que queda tancat en el primer moment, però quan tornen a obrir? El 39 mateix?
Sí. I aleshores, doncs, al cap de poc temps ho compra el Francisco Serrano, que havia estat l'amo del Bataclan, i en allà s'havia enamorat d'una jove corista que era la doña Fernanda. Aleshores tots dos passen al Molino i compra les butaques del Bataclan, perquè el Bataclan va tancar poc després, i s'instal·len precisament al Molino, on faltaven les butaques, que són les que hem conegut tots nosaltres. I llavors...
La doña Fernanda hi va estar pràcticament fins al final de la seva vida, al peu del canó, sempre hi era.
Fins
doña Fernanda era una figura...
Fins a l'any 81.
Però era una
figura
clara.
Va estar des del 40 fins al 81. sí, sí. I ella ho dominava tot, i gràcies a ella es va mantenir el Molino, perquè era una dona que ho tenia tot molt lligat curt, però en canvi tenia la màniga ampla i deixava fer en els artistes, de vegades, coses que li imposaven moltes de la censura, i amb ella ja li anava bé, perquè això creava com una mena de mite.
Per exemple, l'Escamillo,
sí. L'Escamillo feia postissos en català, i això queia la multa de seguida. I ell deia, és que em surt amb tota naturalitat, i això al públic li agradava, en aquella època dels anys finals dels 50, que se'l discapés.
Que el català estava tan prohibit, bueno, que sortís.
Tot era en castellà i de sobte deixava anar una...
I després, doncs, la Mari Mistral, doncs, un dia es treia més del que s'havia de treure, caia la multa, però ella sabia que això era rendible.
Clar, era màrqueting, això. Ara li diríem...
Tothom s'ho deia, escolta, vés allà... Que...
Això tenia una picaresca,
home,
extraordinària.
I no sabies mai quin dia... què passaria allà. L'orquestra del Molino era un pianista, un trompeta i una bateria que estaven a sota l'escenari, que jo imagino com devia ser el mes d'agost ficat allà dintre, que era...
I l'ambient que hi havia, perquè una calorada, no, i tothom fum, fumava...
I l'ambient tòrrid ja dels espectadors.
Sí, sí.
El primer que va canviar això va ser l'empresari que li va comprar a la doña Fernanda local, que va ser el Ricardo Ardèvol, que hi va introduir la refrigeració. Però fins llavors era finestres obertes,
una olla
que també
duria...
molestar el veïnat i...
Com passa el franquisme al Molino? Perquè, esclar,
bueno, és el moment daurat.
És el moment daurat.
És el moment daurat, sobretot, jo crec que és molt important, evidentment, a la simpatia del Johnson, i que després, quan plega el Johnson, és l'Escamillo, però sobretot amb un terratrèmol que es deia Mari Mistral, que va ser espectacular durant molts anys, aquesta valenciana, que tenia una mena de sensualitat que sabia dominar tota la situació, i no sabies mai, i ella tampoc, el que passaria mentre actuava, perquè si es posava excitada, aleshores tirava el dret i després la multa ja caurà, però...
Però ella anava...
Sí, perquè entrava en una mena de trànsit degut a veure que a baix
sí. Hi havia...
La resposta de la gent...
El punt d'ebullició d'aquell públic, tu saps molt bé, era més aviat baix.
De seguida,
sí.
Allò...
No costava gaire, no costava gaire.
Mira, aquella època, als anys 60, jo hi anava bastant amb el pintor Vilacases. I un dia estàvem amb la meva nòvia, el pintor Vilacases, i la seva companya, i a l'acabar em va dir, vols conèixer la Mari Mistral? Dic, sí, home, m'agradaria. I vam anar en el seu camerino, i allà estava amb la mare. La mare, en molts d'aquests casos, era la figura emblemàtica, la ajudava a vestir, que també vigilava que la noia, si lligava, lligués amb un que fos rendible.
Allò que li miraven, que l'americana fes botó a la jaqueta, la cartera.
Exacte, tal com va fer la Matimon amb un fabricant de Sabadell, molt important, i que després va acabar malament, es va separar, i tots els fabricants de Sabadell tornaven al Molino per veure com aquella que l'havien retirat també havia de tornar a treballar per guanyar-se la vida allà, i hi havia una mena de morbó. Doncs bé, amb el Vilacases vam anar a veure la Mari Mistral, i llavors la mare va dir, bueno, os ha gustado mucho, mucho. Mucho, y además es espectacular el cuerpo. Dice, pero es que mi nena tiene el mejor cuerpo de España. Nena, enséñales el cuerpo. I ella anava amb una bata i va fer així i va sortir. Aleshores, excitada, en aquell moment es va excitar. I aleshores ens va dir, creus que me peine el Fidel Castro? I vam dir, sí. Va agafar una pintella davant de tot. Si que no sabies mai...
El Fidel Castro.
El Fidel Castro.
No havia sentit anomenar mai.
Doncs bé, senyor. Aquesta anècdota...
Clar, això és posterior a l'any 60, clar. Fidel Castro, clar. Per
era l'any 63-64.
La revolució. Sí.
Doncs aquesta anècdota és pastada amb una que surt en un llibre, que és la història d'un pintor que es deia Zabaleta, i que el llibre el va escriure un jutge que es deia Cesario Rodríguez d'Aguilera.
Sí.
Zabaleta va fer una gran exposició aquí a Barcelona als anys 50, i a l'acabar l'exposició van anar a sopar, i després de sopar el Cesario el porta al Molino. I a l'acabar el Molino, l'actuació, van a saludar una de les que havia actuat, que li acabaven de donar el títol de Miss Paralelo. Llavors hi havia la mare, i la mare li diuen al Zabaleta i en el Cesario, dice, pero es que mi hija no es para presumir yo, pero es que está muy bien, niña, enséñales. I també va fer així, i aleshores va dir, no exagero, pero tiene el coño más bonito de España. I això surt en aquell llibre del Zabaleta escrit pel Cesario Rodríguez Aguilera. O sigui que era un ambient i una constant que es mantenia a través dels anys, aquestes situacions.
Clar, tot això s'ha de situar sota el franquisme, que és l'època de màxima repressió, i llavors això doncs dona sortida a totes les passions.
Anem a sentir un tema de la Bella Dorita. Bé, de fet no eren de... els interpretaven aquests artistes, després en parlarem d'on sortien aquests temes. La Bella Dorita, una senyora nascuda l'any 1901, per tant, diguéssim, va passar tot aquest període cantant, ja era relativament gran, però tenia un èxit impressionant, entre altres coses, pel seu estil, que era molt particular i que realment marcaria el Molino posteriorment. Anem a sentir Adelgácese.
Como todas las señoras de hoy en día, el furor me ha dado a mí de adelgazar, y a un doctor especialista en quitar grasas le he pedido que me quiera aconsejar. Y me ha dicho: las verduras, hija mía, desde hoy serán su santo y patrón. Las carnes son manjares del diablo y los guisos su más grande perdición. Y con su voz grave, qué miedo me dio, régimen severo, así me recetó. Nada de patatas, no,
no.
Nada de judías, ca,
ca.
Nada de garbanzos, ni un gramo de arroz, solo berenjenas, sí,
sí.
Solo zanahorias, ay,
ay.
Y unos nabos tiernos que aclaran la voz. Siga mi consejo.
Veig que també tenien nocions de dietètica molt clara, no? Curiosament, aquests vegetals tenen unes formes, diguéssim, una mica allargassades, no?, en aquest cas.
Bueno, eren els recursos de l'època, sí. I sobretot en el cas de la Bella Dorita, la seva especialitat era l'addicció puríssima que tenia, la claretat de la lletra, i que la lletra era important perquè precisament podien fer aquests jocs que potser amb el cos no els hi permetien fer per culpa de que el vestuari l'havia de tapar, i llavors els silencis els sabia administrar molt bé.
Anem a sentir un altre d'aquests temes, un tema típic de la Bella Dorita, però aquest cop interpretat per la Montse Ros, que va de la regadora, i em sospito que rega, ara ho veurem.
Tengo un jardín en mi casa que es la mar de re bonito. No tengo quien me lo riegue, tengo muy sequito. Ay, como no soy jardinera ni me gusta trabajar, por la noche aunque no quiera me lo tengo que regar. Y al acostarme y al levantarme lleno de agua la regadera, y con las faldas muy recogidas yo voy regando de esta manera. Ahora este macizo, luego está la vera y un par de chorritos a la enredadera.
Sí, hem de sentir aquestes pauses de l'enredadera.
Però això m'ha fet pensar en un amic meu, un senyor de l'alta burgesia, Maurici Torrevalari, íntim amic de Clavé, agregat cultural a l'ambaixada de París, que vivia al 10 Rue du Bac, que era un petit cenacle que el Villalonga sempre deia que era un dels reductes de París que li agradava freqüentar, i amic de Picasso també. Doncs aquest un dia, comentant d'una senyora de l'alta burgesia catalana, em va dir exactament, diu, no, diu, es va casar amb un home molt ric, diu, però va ser una senyora que sempre va anar molt ben regada. O sigui que era un tipus d'expressió que una certa habitual burgesia la podien...
Sí, perquè en aquest cas, en Torrevalari, si no recordo malament, és l'home de la Lliga París.
Sí, bueno, era secretari, era secretari del Cambó.
Era un dels secretaris del Cambó en aquella època, Josep Ribó.
En aquella època, exacte. Una altra anècdota, ara que estem posant cançons, és que el que li agradava anar al Molino era el Pere Coromines, i el Joan Oliver em va explicar l'anècdota que li agradava seure a la fila dels figuers, que és
la fila dels figuers.
Sí, la primera.
Perquè tenien, la figa, ja que estem amb temes vegetals.
Perquè el Clavé em deia que allà, quan segons quins dies, cridaven «Ganya! Volem veure Ganya!», que és el mateix que l'altre. Doncs bé, un se li va acostar i li va dir: «Senyor Coromines, diu, vostè també per aquí?». Diu ell, diu, «Jo vinc per la música».
Anem a sentir una d'aquestes, el Taxi Llévame, que és una de les clàssiques.
Sí, perquè van cridant, Johnson.
Sí, que era el que cantava el Johnson, a més a l'època en què el president...
Perquè el públic corejava.
Clar, el president d'Estats Units es deia Johnson, i llavors...
Sí, Lyndon Johnson li deien el Lyndon Johnson.
En lloc de Lyndon Johnson, que és com es deia, el Lyndon Johnson.
Lyndon Johnson.
Anem a sentir-la.
Soy taxista y por eso hago la carrera y me gano la vida. Soy taxista y por eso veo cada cosa de noche y de día. No hay quien me pueda hasta talento y discreción. Por eso gritan pa' llamarme la atención.
Johnson,
¿qué?
Llévame.
Es que estoy acompañado y también muy colocado con este monumento que tengo a mi lado.
Johnson,
¿qué?
Llévame.
Tira por la oscuridad y no veas nada de nada hasta que no dejen donde están mandados. Que es un sitio muy decente donde entran las parejas y se besan y se estrujan y se quedan.
Aquesta cançó va ser per aprofitar un gran èxit del paral·lel del moment, que es deia Taxi al Còmico. Aleshores aprofiten això per fer una cançó lligada amb el Johnson fent de taxista, i a més amb la participació del públic, que molts dies corejaven això que cridaven les noies del ballet.
El Johnson, ens queda molt poc temps, el Johnson mor l'any 81, sí, i suposo que és una mena de pre, molt simbòlic, de pretancament del Molino, perquè ja és el moment que
sí,
ja el Molino
però,
està...
Sí, però vull dir, després el succeeix l'Escamillo, que tenia tanta o més categoria que ell. El pretancament del Molino va venir per altres raons, va venir per la crisi del 93, que és la guerra del Golf, amb la crisi mundial bastant semblant de durada amb l'actual, i també perquè per la televisió feien un tipus d'espectacles en què la gent veia cap i costella sense sortir de casa.
Sí,
i el Molino era una mica car llavors, perquè l'espectacle que s'oferia era molt luxós i l'entrada
ja valia,
sí, i llavors tot això va...
la societat està canviant.
No tenim més temps, Lluís Permanyer, moltíssimes gràcies, Lluís Permanyer.
M'ho he passat molt bé, com si estigués al Molino.
Nosaltres també, tant de bo, tant de bo. Josep Maria Soler i Sabater, el proper dia no parlarem del Molino, sento dir-t'ho.
Era alegria, il·lusió, i continuarem.
Però això és l'enguàrdia.
Sin razón, que soy un gran...
¿Qué?
Ribón, las chicas guapas de verdad siempre me han hecho ilusión. Rey del Molino fui, rey del Molino soy, y como he sido así, así me voy. Rey del Molino soy, rey del Molino soy, y como he sido así, así me doy. A este público que me ha aplaudido, a ese público que me ha querido, a ese gran público de mi Molino, que cuando gritan ¡Johnson!, ay, el corazón le doy. Rey del Molino fui, rey del Molino soy, y como he sido así, así me doy.
Barcelona és ràdio.
Una vida de ràdio. L'Albert Malla.